El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Casa Tió, des de 1916, oferint-te la millor carn, embotits, plats precuinats i molt més. Quin és el nostre secret? Controlem tot el procés dels nostres productes. Els elaborem nosaltres des de l'inici fins al consumidor final.
A Sant Cugat, al carrer Francesc Moragues 10.
També plats preparats i embotits.
Consulta les nostres ofertes a casatio.com. Carn de primera qualitat a uns preus excel·lents.
Carinyo, marxo.
Ho portes tot?
Crec que sí. Esmorzar, aigua, la bossa, primera plana, les claus...
A primera hora, la informació més propera. La que necessites. Primera plana. De dilluns a diumenge, de 6 a 9 del matí, al 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
L'Ajuntament informa.
Talls de trànsit, Rius i Taulet i Francesc Moragues. Diumenge 4 de desembre es talla el trànsit a l'avinguda Rius i Taulet entre el carrer Enric Granados i la baixada de Sant Sever i el carrer Francesc Moragues, des de l'avinguda Pla del Vinyet fins al carrer 2 de maig. Consulteu les afectacions a la mobilitat a www.santcugat.cat/avisos. Què t'han semblat els pressupostos participatius? Ja pots respondre al qüestionari de valoració del procés dels pressupostos participatius 2016-2017 a www.amtudecidint.santcugat.cat. La teva opinió ens ajudarà a millorar la propera edició. Podeu consultar els resultats finals de les votacions i el contingut de les 12 propostes escollides a la web del procés.
Carinyo, et trobes bé? Ai, de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que todo cuesta una pena.
Però què no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría morir ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat. Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow.
M'agrada aquesta cançó, m'agrada aquesta música perquè em fa sentir optimista. I ens cal sentir-nos optimistes amb el que va caient, amb tot això que va caient, això que va passant. Bé, avui tindrem un programa amb diversitat, podem dir-ho així. Tindrem a Teresa Canes, benvinguda al programa, Teresa.
Hola.
Tindrem a David Bozzo, benvingut al programa, David.
Hola.
Tindrem un altre convidat que encara no ha arribat perquè no li toca, però abans... La homilia de molta comèdia. Avui, homilia demagògica en el temps de la postveritat. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Ja sé que el títol d'aquesta homilia és llarg i probablement incomprensible, sobretot en un programa de ràdio dedicat a les arts escèniques. Ho entenc. Però anem a pams, a veure. Diu el Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans que demagògia és la política fonamentada en la utilització de mètodes emotius i irracionals per estimular els sentiments dels governants, perquè acceptin promeses i programes d'acció impracticables. I què és la postveritat? Us preguntareu alguns. Doncs la paraula de l'any, post-through, diu el diccionari Oxford que és una circumstància en la que els fets objectius influeixen en la formació de l'opinió pública menys que l'apel·lació a l'emoció i la creença personal. Ara jo dic, però a veure, no ha estat sempre així. Els demagogs i les circumstàncies han pesat sempre més amb l'humà comportament que no pas els pensaments rigorosos, la racionalitat, el debat serè, ponderat i també equilibrat, sense deixar de banda els sentiments, ni les emocions, la sensibilitat, inclosa la transcendència per a aquells que creuen en un món superior aliè al nostre. I ara la pregunta, per què, vull dir, què té a veure el programa la homilia, la demagogia i la postveritat? És a dir, la insinceritat. Els hi explico. Jo avui volia parlar de la nova temporada del TA, que començarà el mes de febrer. Probablement el dijous 22 tindrem aquí persones adequades per parlar-ne, o no, perquè també hi ha una altra cosa que pot ser, que vinguin, que són els Manel, que estaran actuant el dia 22. Però heus aquí que ahir es va presentar els nous pressupostos de la Generalitat, abans d'ahir. I ja hi som. La cultura és la ventafocs dels pressupostos. Ja sé que hi ha coses molt importants que demanden l'atenció i preferència, sanitat, educació, però la cultura no és també un bé principal, un element primordial per fer una societat millor, més justa, més humana, més bona. Mirant una pàgina amb un anàlisi gràfic de la despesa, l'ànima et cau als peus. De 29 apartats, la cultura és la número 21, en ordre amb 209 milions. Però per davant, per exemple, té un estrany fons de contingència amb 330 milions. Però és que la Societat de la Informació, el Coneixement i la Telecomunicació en té 724 de milions. O sigui, gairebé 4 vegades més. Demagogia pura, no? Doncs segueixo. La Institució de les Lletres Catalanes ret poc més d'un milió i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de Catalunya 36 milions. Bueno, el Teatre Nacional de Catalunya 10 milions. El Consell Nacional de Cultura i de les Arts 230.000 euros. I els circuits de Catalunya, o sigui allò de Montmeló, etc., quasi 40 milions. O sigui, que dels 34.000 milions del pressupost, cultura en té 209.000, o sigui que no arribem ni a l'1%. Aquests són números provisionals, que ara es negociaran, però sembla que la cosa ja està molt afinada perquè siguin els definitius. Ja ho sé, no hi ha diners, allà baix ens roben, però, estimats creients, els que tenim, els diners que podem distribuir, no hi hauria manera de que ho féssim una mica millor. Amén. Doncs bé, escoltàvem una música nadalenca, com era natural posar, perquè bé, per centrar una mica l'entrevista que farem, com deia abans, amb Teresa Canes i amb David Bozzo. I per què estan aquí? Doncs perquè hi ha una representació en la cara de circumstàncies tots dos. Perquè hi ha una representació del poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra. I això on es farà, Teresa?
Bé, això es farà el dia 17, dissabte 17 de desembre, a l'Aula Magna de l'Escola de Música. Com cada any es fa el poema de Nadal, diferents llocs inclús, però aquest any hi ha un fet molt important que destaca la representació del poema de Nadal. I això suposo que li tocarà al David dir-ho.
A mi? Bé, sí, aquest any bueno, amb la Teresa fem una proposta una mica diferent.
Una mica arriscada.
Bueno, jo no ho veig arriscat, però bé.
Perquè hi ha una mica els esquemes.
Sí, sí. És una proposta diferent, que és ficar una música entre original i harmonitzada de Nadales populars que acompanyarà el recitat del text de Sagarra.
Aleshores, aquest espectacle, diguem-ho així, estarà, sí, serà l'Aula Magna del Conservatori, com tu deies tu.
Sí.
I després en fareu una segona representació.
Sí, es fa una segona representació en un marc que a mi m'agrada molt, entre altres coses perquè jo he treballat bastant anys allà també. Jo, els meus anys més joves, vaig fer teatre allà a Sant Medí de Barcelona, de la Bordeta.
La Bordeta.
I a més cantava la coral i tal. I l'església, o sigui, la gent del teatre em van demanar saber que fèiem el poema. Oi, ens agradaria que el vinguessis a fer. I bé, doncs el 17 ho fem aquí a Sant Cugat i el 18 diumenge ho fem a l'església de Sant Medí de la Bordeta de Barcelona.
Però tenim un espectacle molt complet, perquè a part de que efectivament ho apuntava el David, hi ha aquesta música doncs, creada expressament pel
sí, una estrena mundial.
Una estrena mundial, exactament. Tenim tu com a fer la dramatúrgia i la direcció, la composició, com dèiem, i el direcció musical del David, amb un quartet de corda d'Ada.
És el quartet d'Ada, sí.
És d'Ada o d'Ada? A veure...
Home, jo suposo que deu ser d'Ada. Ell ens van dir d'Ada, però
sí.
Pel que representen el teatre,
si
clar,
el dadaïsme,
per això
seria d'Ada.
Però no ens el van posar amb accent, eh? Vull dir que sí. No... Però sí, hauria de ser d'Ada.
Tenim la Soprà, que és la Beatriu Llamas, el pianista la Clotti Manuel, i el treballador fa Josep Bisbal,
sí.
ben conegut de Sant
sí.
Cugat.
L'any passat vam introduir aquest rabadà i ja l'inclourem sempre.
És a dir, perquè els oients ho entenguin, vosaltres feu tot el poema intercalant la música, en aquest cas que composada per en David,
sí.
I el rabadà actua a part del que és la lectura pròpia del poema?
No, a veure... Si repassem el poema, que el poema és maco només sentir-lo, ja t'omple, diríem, però si a més l'entenem, cosa que jo vaig tenir la sort de poder estar 2 anys amb l'Esteve Polls, malaurat ja no el tenim, sí. Que me l'ha fet conèixer i estimar, diríem. I per tant, quantes més vegades el sentim, més l'entenem. Si nosaltres, els 4 cants del poema, que és el camí, que és el rabadà, que és l'estrella, el rabadà, el camí i Betlem. Tothom té una estrella, tothom té un anhel, però tenim un rabadà, tots tenim un rabadà, que són els obstacles, els mals del món, etc. I volem fer aquest camí, malgrat aquests obstacles que tenim del rabadà, i seguint, segons quin camí seguim, arribarem al nostre Betlem o no arribarem al nostre Betlem. Per tant, el rabadà, el segon cant, que és el rabadà, que tot va entorn als mals del món, la pederàstia, l'enveja, la mandra, etc. El Josep Maria de Sagarra ho ha fet magistralment, posats en la figura del rabadà. Tot el que és la innocència, la noblesa, ho ha posat en els pastors. Vull dir, gent pobra, gent... Per tant, aquest segon cant, sempre hi ha el rabadà allà a terra, assegut. Però en el segon cant del rabadà, tot el que es diu en el rabadà, tenim aquella figura allà davant. I el rabadà ens contesta. Ja serà tant què més diu?
No me'n recordo.
Vull dir, ho contesta el Rabadà, per veure que d'alguna manera aquests obstacles que tots tenim en el nostre camí estan personalitzats en el Rabadà. Per tant, el Rabadà, sí.
Prenen importància en el poema. Jo sempre penso, quan l'he vist, quan l'he escoltat, quan l'he llegit, sempre penso la característica del poema de dalt d'en Segarra és d'un home que es declara no creient.
No, i ho va dir-ho ell el dia que es va estrenar.
El dia que va parlar de la música, l'any 31, sí. Quan va fer la primera recita que va fer ell. I en canvi, l'essència del poema, per mi, és un sentit cristià, diguem-ne així, de la vida, però més aviat humanista. O sigui, ell diu, jo he nascut en una societat que és aquesta, és la catòlica i tal, i per tant estic imbuït de tot això, però més enllà de tot això hi ha aquesta altra força humana que fa que això es converteixi en una altra cosa, no?
És que precisament per això he explicat aquests quatre cants, perquè, és clar, en el seu temps ell ho havia de posar, doncs, això, en el Belém, en el Nen Jesús, en el Naixement, etc, etc. Però és que va més enllà. És que el tros del Rabadà que ens diu que vol atiar les ternes criatures, això ens parla de la pederàstia. Per tant, la mandra, és clar, ell ens porta a la part més humana de les persones, agafant, diríem, el naixement, agafant els pastors que van adorar a Betlem. L'estrella no és res més que els nostres anhels. El camí no és res més que el camí que nosaltres seguim. I el Betlem no és res més que si hem arribat a la fita que volíem o no.
I ara, a més del Josep Bisbal com a Rabadà, tenim els rapsodes, la Sandra Majoral, en Josep Miramunt, el Ferran de Juan, la Judit Barberà i la Marta Oliva, que completen tot
que el... Que completen això.
Aleshores, David, partint de tot això que estem dient, tu què has fet? Per una deies, hi ha una música que és composada especialment i a la vegada hi ha uns arranjaments de música popular nadalenca.
Sí, el meu treball ha sigut una mica més prosaic el que fa la Teresa en aquest sentit, una mica més liviano, no?
Bueno, és que toca.
Sí, amb tot el que és música que acompanya el poema, hi ha parts que es toca música sola, parts que acompanya recitat de fons, i és tot des de música original basada en, per exemple, per dir-te una, la Santa Nit,
sí.
I després les nadales populars catalanes que tenim de tota la vida, el Noi de la Mare, el Rabadà, precisament que parlem d'això, el Sant Josep i la Mare de Déu, i a més, doncs, ja també acompanyen, van sortint durant el poema, llavors en un moment donat es para un moment la lectura per sortir la música, i aquesta ha sigut la meva feina. És...
Perquè, Teresa,
molt bonic.
La soprano actua també, doncs, entre poema a poema o enmig d'un poema?
A veure, aquesta és una de les meves idees inicials, que ja vaig parlar amb el David i que aquest any hem fet això, però és que la meva idea va més lluny. La meva idea del poema de Nadal va ser un poema simfònic, en el que... hi hagi rapsodes, evidentment hi ha d'haver-hi rapsodes, però que també hi hagi que la soprà, que en aquest cas només canta les cançons de Nadal entremig del... O sigui, parem els que parlen i canta ell, però que haurien de cantar trossos del poema. O sigui, jo penso que és prou bo i té com perquè es pugui fer un poema simfònic. Això dic, és com una prova pilot que el David ha fet magníficament aquest any. Per tant...
Què vol dir que l'estàs emplaçant per l'any que ve? per una cosa,
ja n'hem parlat.
Perquè una cosa més llarga...
Ja hem comentat el tema.
Ja hem comentat aquest tema, perquè jo després el David vull comentar que té un any també interessant. Amb vistes.
Bé, doncs això, que sí, de fet la soprà, només, la soprà no. És que això en català és la soprano, és la soprano. Sí, canta només el sola, diguéssim, entremig. Tot i que en el cant tercer, que es parla del noi de la mare, vull dir, intervé moltes vegades, perquè és que, bueno, és que és un cant tan sublim, aquest, el cançó de del noi de la mare.
És un cant sublim i tenim una cantant sublim.
I tenim una cantant sublim, de veritat, això també és veritat.
Sí. Però haig de dir una cosa també, ara, si em deixes anar a la teva homilia.
Entra l'homilia.
Estan una mica el tema.
Jo sempre la llenço perquè...
No, ja.
Els convidats diguin la seva cosa i acostumen a dir-ne.
Quan vam començar a parlar del tema amb la Teresa, havíem parlat d'un poema sinfònic i de més, jo li vaig dir, no hi ha diners. Anem a fer un format una mica reduït, que sigui exportable, que en sigui fàcil portar-ho. Perquè, clar, jo el puc agafar de seguida, m'assec a l'ordinador, tens un poema sinfònic en 6 mesos, això costa feina, tens un poema sinfònic. Com el portes després? En quins diners aconsegueixes pagar l'orquestra, els solistes, no sé què, el teatre, tal?
Quan passen de dues persones,
exacte,
la cosa ja es complica.
Llavors, com que no hi ha pressupostos, ni el govern, ni la Generalitat, ni, em sembla que aquí a Sant Cugat tampoc n'hi ha massa, però bueno, aquí callarem una mica, que no em tiraré per res a la taulada.
Tu dius, quan surt de dues persones, aquí hi ha dues persones, que no cobren ni 5, i que mira, no sé.
És més, jo m'he passat l'agost treballant.
Sí.
Bueno,
ara diríem, ara sí.
Això és l'humilia.
No, a part de l'humilia, jo diria, però és que això us agrada.
Sí.
És la frase,
d'acord,
la frase d'aquest tema és dir, no, però clar, però vosaltres us ho passeu bé. Bueno, a veure, enganya't.
Vaig a menjar.
Exacte, vull dir,
clar.
Veure, o vist d'això o vist d'una altra cosa. Però efectivament accepteu que tinc una capacitat per poder fer una cosa determinada, com a mínim donem els elements per poder-ho fer.
Sí, exacte.
I el tema d'aquest del... Jo he volgut parlar, com deia, volia parlar de la nova programació del teatre auditori, i al final, com vaig veure, vaig entrar amb els pressupostos, vaig estar mirant i dic, però com és possible, no? Bé, jo aquí a Sant Cugat us haig de dir que fa 2 dijous vam tenir la persona que portarà vol portar endavant un directori de la música clàssica a Sant Cugat.
Sí, el Carles Miró.
Xavier Blanc.
Xavier Blanc.
Bueno, Carles Miró, però el que porta és en Xavier Blanc. I sembla que en aquest sentit hi ha interès en crear, doncs, una estructura, podríem dir, uns eixos de funcionament a llarg plaç, estem parlant fins al 2020.
Sí, jo faig una pregunta també, deixem ser una mica capciós i...
Fes la que vulguis.
I torrenassos, per dir. Es pot muntar una estructura i tal, amb quins diners? Jo també puc muntar una estructura, puc anar i dir, mira, tu faràs això, tu faràs l'altre, vale, anem a muntar això, quins diners? No n'hi ha.
La primera seria efectivament establir quins són els eixos que es volen donar suport, i a condició que val. I a partir d'aquí, doncs, tirar-ho endavant. Tot queda, doncs, amb una cosa, amb una bona intenció, amb una idea, doncs, que ho farem, que quedarà molt bé, que... no s'acaba aquí.
Mira, ja t'ho dic ara, en paraules del director, del Ricardo Muti, una orquestra costa menys que un jugador de futbol.
Sí, i tant. Molt menys, eh?
Sí, va ser cert.
El Quimze Fontries, que el tenim aquí, que ens acaba d'arribar i que representa el grup Vinílic, que actuaran el divendres, dia 2, demà, a Torreblanca, doncs, si vols intervenir en això, jo ho saps.
Si m'estic mossegant la llengua.
No, tira endavant.
Tira endavant. Això que els actors, els músics i la gent de malviure, tenim que tenir una altra feina per poder fer el que realment ens agrada. És un clàssic,
és el pa de cada dia.
No és cap novetat. I després tampoc et valora massa, i tu estàs dient aquí paraules claus, ningú et valora massa el que estàs fent. I la gent es pensa que les coses no tenen cost, i les coses tenen un cost.
Exacte.
I un muntatge té un cost, i una escenografia té un cost, i un equip de so té un cost, i una orquestra té un cost. I no només té el cost momentani, sinó que té un cost de manteniment, i hi ha uns assajos.
I
la gent
només veu
el que
veu.
Té un cost humà, clar.
Un cost humà, que la gent ha de menjar, coi.
Sembla que els que fem música, teatre o art en general, no paguem lloguers, no tinguem fills, i com que ens agrada molt el que fem, ho hem de fer-ho pel morro, i no és així.
Bueno, tornant una mica a la teva homilia, els 40 milions de Montmeló, i és això, és pa i circ, i així la gent calla.
Sí, jo, com que he fet un repàs molt, molt per sobre del pressupost, que com per imaginar és llarguíssim i és de moltes partides, i moltes, que hi ha aquest concepte d'inversió, en fi, que pot ser molt, molt divers, no? No sé exactament si els 40 milions pertanyen exclusivament al circuit de Montmeló.
No, em sembla que a Montmeló s'han de portar uns 8, una cosa així.
Això et dic, que no sé exactament, però en qualsevol cas, en qualsevol cas, el tema sempre és el mateix, és a dir, per què per determinades coses hi ha diners, o es creu que hi ha d'haver aquests diners, i per altres suposa que no. I és perquè en el fons, jo penso, i això ho hem comentat, amb gent de teatre, amb gent de música, amb gent de circ, amb gent de tot tipus, de dansa, etc., sempre és el mateix, perquè dona la sensació que en el fons, del fons, del fons, els que ens administren els diners, que són nostres, no oblidem pas, són nostres els diners, no s'ho creuen. No s'ho creuen. En general, eh? Tampoc vull ara dir...
No, és cert.
I que no s'ho creuen, doncs, és una cosa de façana, és una cosa que queda bé, perquè ara mateix vosaltres, Teresa, aquí, amb aquest poema de Nadal que fareu el 17 i el 18, doncs hi ha, pel que hi ha aquí jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 persones, més alguna més que no està, sí, doncs, en el programa. Clar? Si aquesta gent que està intervenint en aquest poema de Nadal no digués allò que diu aquí, ai, aire d'aquesta nit, quina sentida de rosa hi ha en l'aire gelat que es posa en el pols esfereït. Ai, si no tingués aquesta sensació, aquesta cosa, no ho faria.
No. Però no oblidis una cosa, que aquí, a sobre, vull dir, Associació de Mans del Teatre, que és qui presenta això, pagarem 600 euros per les instal·lacions de l'aula magna. O sigui, no tan sols no cobrem ni el David la seva feina, ni jo la meva feina, ni els altres que venen, sinó que perquè a més, com que parlem bastanta estona amb el quartet, doncs necessitem uns micros d'ambient. Ja no diem uns de diadema que ens costen 900 euros i els hem de pagar nosaltres, sinó que només amb les quatre llums que ens posen a l'aula magna i els alguns focus d'ambient, que demà ho hem d'anar a veure com els posem, són 600 euros que hem de pagar nosaltres. O sigui, és que no és tan sols el que no cobrem, sinó esperem que amb les entrades puguem pagar una miqueta, una part d'això. Per tant, és trist, això, és trist.
En quin vol participar?
és trist, és que m'estic buscant la llengua i jo no entenc això.
Vale. No musiquis la llengua tant perquè no es pot dominar avui.
És trist i és escandalós. No és que sigui trist, és que és escandalós. No fa l'octubre, el 15 d'octubre, Vinelix i altra gent vam fer un acte al Casino de la Foresta, però refugiats. Ningú cobrava res, absolutament res, i hi va haver gent que va pencar molt, i molt, i només es suportava la cosa en base a les coses que es podien vendre al bar, les cerveses, les Coca-Cola, el refresc, però tothom va col·laborar gratuïtament. Bueno, l'Ajuntament cobra un lloguer pel Casino de la Foresta.
Sí, sí.
Enteneu? I era una cosa benèfica, si m'explico, no? Després em sembla que van arribar acords, etc, i tota la història. Però en un principi tens unes despeses d'entrada per fer una cosa benèfica. És realment escandalós.
Al final s'arriba un acord i encara després els que han arribat a l'acord, que no són els que han participat en l'acte, encara diran, has vist? Hem arribat a un acord perquè aquesta gent hagi pogut fer aquest acte.
No sé si entrarà en el programa, eh?
Sí, estic molt reivindicatiu.
S'ha de ser reivindicatiu perquè són coses que el públic no les coneix.
No
sap que tu has estat un mes de la teva vida,
sí, això,
fora de la teva família per vacances, treballant en una feina. Que l'ordinador que comentaves també costa uns calés, etcètera, no? I això...
Jo voldria dir una cosa o sigui, si la primera que he dit que ens costen aquests diners, però que jo penso que per part de l'Ajuntament hi podria haver-hi més ajuda, però déu-n'hi-do la que hi ha. Vull dir, a mi l'aula magna no em costa ni 5, l'aula magna.
i a més hi fem dos assajos i tant el Carles com el Roger s'han espremut l'agenda per poder-hi tenir cabuda. Vull dir que sí que es pot fer més i que penso que hi ha desigualtats en quant al que l'Ajuntament destina i dona a diferents grups i diferents activitats que hi ha en l'ordre cultural, i això penso que hi ha desigualtats, i suposo que algun dia o altre es llimaran. Però Déu-n'hi-do, sí, jo ara aquí trec una llança a favor de l'Ajuntament, perquè penso que tenen... que no poden més. Vull dir, ara ens trobem que la Unió estan fent obres, doncs els grups no podem assajar enlloc. Vull dir, els grups de teatre estem en una aula petita, però bé, jo penso que l'Ajuntament s'ho ha de plantejar, però és que no n'hi ha més de locals. O sigui...
en aquest sentit, jo estic d'acord, o sigui, si la cosa funciona, al final és perquè hi ha gent que vol que funcioni. Yeah. I en aquest cas el Roger i el Carles Miró i tal, doncs ens han ajudat perquè la cosa funcioni, i s'acaba funcionant perquè la gent fa un esforç i de més, però el problema és que jo el que em queixo és que s'ha de fer tant esforç.
Clar, no.
Això és el que em queixo.
Sí, sí.
Costa molt.
Evidentment, o sigui, que tot costa un esforç. Sí, i sí. És la cultura de treball, perquè s'ha d'esforçar perquè les coses funcionin. Però tant?
Sí, sí.
Saps? O sigui, trobes tants enclavancs i tants problemes que dius, ostres, és que...
Sí, la disponibilitat en molts casos hi és. Hi ha actituds personals també que poden canviar. És a dir, que hi ha persones que ho veuen més clar i altres que no ho veuen tan clar. I sobretot, potser el que passa és una mica el que jo parlava abans a l'Homilia, parlant en el cas de la Generalitat, pressupost global de la Generalitat, i és, tenim uns diners que ja sabem que mai són suficients, segur, inclús que injustament doncs, no els tenim tots els que caldria. Però, això que deia, però els que tenim... per què no es mira de repartir d'una altra forma?
Això.
Disposem de quatre, molt bé, doncs aquests quatre, per què no mirem que això funcioni de tal manera que arribi a... A què li donem prioritat? Aquest seria potser el punt, no? Què és prioritari? I llavors, com és natural també, cada grup, cada segment de la societat doncs, vol tirar cap a si, no?
Sí.
Això és així. Però veiem-ho col·lectivament. Què passa? Podem fer alguna cosa més perquè no hi hagi aquesta espècie de desigualtat? I sobretot, quan faig comparacions, a vegades que em faig, i els oients ho saben i ens deuen queixar perquè deuen dir que aquest tio només diu números i això no són números, però sí, també són números. Quan faig unes comparacions amb França, amb Àustria, amb Anglaterra, amb Holanda, amb Suècia, amb
països nòrdics,
temes de repartiment, no nòrdics,
bueno, no, França i també, sí.
I em faig les xifres que hi ha per subvencions directes, ajudes, etc., per fer activitats, ens quedem parats perquè estem parlant de proporcions de 10 a 1.
Sí,
i en alguns
sí,
casos,
sí.
Més.
Sí.
Per tant, i si llavors toquem el tema d'IVA, llavors ja...
El tema de l'IVA el deixem
a part. Ja és la debacle, perquè clar, quan tu penses que en un lloc fan el 4% aquí al costat, i a més, si tu fas 200 representacions en cada tal baixa, doncs escolta, no cal dir res. Volíem parlar del poema de Nadal?
Sí.
Tot forma part del poema, eh?
És un poema, no?
És un poema. Els rabadans.
Tornem al tal.
Tot el rabadans. Mira, això tens raó, Teresa. Hi ha massa rabadans.
Massa rabadans, clar. És que si s'entén el poema, s'entén molt el Josep Maria de Sagarra.
La força del poema és inacabable.
És la part humana que hi ha. El que passa és que, esclar, ho posa amb aquest llenguatge poètic, amb no sé, aquestes paraules que t'arriben a les orelles encara. És un Shakespeare, saps que el Shakespeare, encara que l'escoltis en anglès, t'arriba, perquè és una cadència, és una música. Doncs el poema igual, no? Però si a sobre s'entén... Ja és, bueno.
A vegades jo, escoltant-lo, sempre penso el mateix, sempre penso, la sensació que et dona, sempre, s'agarro en gairebé en tot, inclús en teatre, el que et dona és que va a raig.
Sí. Bueno, li sortia.
Quan tu dirigeixes, per exemple, i escoltes
l'un
i l'altre,
sí.
Dóna la sensació de una cosa que anava fluint d'una manera natural,
sí.
I al final dius, això no, qualsevol no ho fa.
No,
No, no, quan sap... Bueno, ja veiem l'obra que té ell, vull dir, i que a més agafava tots els gèneres, vull dir, perquè si agafes els poemes i agafes els poemes satírics, Déu-n'hi-do.
Sí, tant.
Per tant, vull dir que els des del poema de Nadal...
Els articles, el Café
Cofeicuri, clar, per exemple. Des del poema de Nadal, i passant per totes les obres, vull dir, és... Bueno.
Bueno, repetim que això es farà a l'Aula Magna, es sí. farà el dissabte dia 17,
A les 9 del vespre,
i que necessitem que estigui l'aula plena.
Sí.
És a dir, ho aconsellem per una banda, perquè és bo pels qui vagin a escoltar-ho i a veure-ho, i és bo perquè els que ho esteu fent puguem anar repetint.
Podem anar repetint. I jo penso, bé, jo tinc moltes esperances de que tindrem ple. Jo tinc i tinc esperances de que gent es quedarà fora. Hi ha bastanta expectativa, vull dir, encara no hem començat a reservar entrades, vull dir, ja es podeu reservar entrades al correu associacioamansdelteatre@yahoo.es.
Però repeteixo.
associacioamansdelteatre@yahoo.es.
On més? Es poden comprar?
No, només no aquí es poden reservar. No,
el
no.
dia de la de
jo faria el dia de l'actuació allà, però hi han 120 entrades. Amb la qual cosa, només amb les invitacions de rigor que hi han, queden 100 localitats. Vull dir, queden 100 localitats. O sigui, jo tinc esperança de que la gent es quedarà fora, per tant, afanyeu-vos a
les armades. Poseu uns plasmes a fora, per si de cas, uns plasmes que estan de moda. No?
També aniria bé. Bé, però el qui es quedi fora pot venir diumenge a Barcelona.
Sí.
A la Bordeta. No, a la Parlarquia de Sant Madí de la Bordeta.
Jo només crec que és un espectacle que a la gent li agradarà molt.
Sí, sí.
O sigui, és remou una miqueta, remou per dins, també.
Sí, sí.
Bueno, David, abans de que us acomiadem, m'agradaria comentar una mica el teu... O sigui, ara estàs amb aquest poema de Nadal, però a continuació...
Bueno, estic amb el poema de Nadal i haig de dir que el dia 16 estic fent uns arranjaments també, que el dia 16 s'han de tocar en un altre concert, o sigui, que és una cosa d'última hora, d'ultimíssima hora.
On?
No, és un concert que es fa cada any a l'escola, amb gent de l'Escola Europa, amb gent de l'Orquestra de Sant Cugat,
sí.
I estic fent uns arranjaments per ells i demés. O sigui, és un no parar, saps? És...
Bueno, jo sé que tu, a més a més, aquest sisè cicle que tu et marques a tu mateix,
sí,
cosa que és molt recomanable, que un es marqui fites ell mateix per poder anar tirant. El 17 de febrer a Barcelona i el 9 de febrer... del 2017 a Sant Cugat començaràs aquest tipus de cicle.
Sí, és el 17 i el 19 amb el, bueno, com cada any amb el
Francisco, amb el guionista Francisco
Jimeno. Bueno, és un edifico el sisè cicle que amb el meu nom, David Bozzo, perquè en el fons són concerts que monto amb ell per difondre la meva música. Per tant, no li posaré cicle, perdó, Eduard Gené.
No. A més, jo recomano que ho posi.
Llavors, porta aquest nom per aquest motiu i aquest any són tot... A més, serà un concert, perquè la gent ho sàpiga, és un concert peculiar. Són tot obres d'estrena. O sigui, els concerts formen part d'una gira que li estem muntant entre diversos compositors a Francisco.
Sí.
Són tot obres de violí sol, d'un compositor de Chicago, un d'Itàlia, un de Bucarest, un de Madrid, dos de València i jo.
Però bé que en el programa, almenys aquí el que tenia notícia, és que es repetia la teva sonata per a violí, el que vas estrenar l'any passat.
En aquesta sèrie de concerts, el Francisco que interpreta és la sonata per violí sol.
Que ara sentirem alguna cosa.
Ah, maca.
Sí, això és el tercer moviment, la Passacaglia.
Passacaglia.
Sí, cert. No és una sonata gens fàcil, tot s'ha de dir. O sigui...
És una sonata, no, perdona, és una sonata molt difícil.
Molt difícil, sí. Sí,
ja pots dir-ho, amb tota tranquil·litat del món.
Sí, sí, és una sonata...
És molt difícil.
Sí. Em puc vanagloriar que dintre de la música tonal és una de les obres potser més difícils que hi ha.
I en Francisco, la veritat és que fa una gran interpretació.
Sí.
Gran interpretació. Cert. Jo vaig quedar parat perquè... Donava aquest... Imagina que fas aquest tempo que és tan difícil. Per mi...
Tocar el violí és difícil,
és molt difícil.
Com a violinista, tocar el violí és difícil, o sigui... Doncs sí, tenim això, la sonata es tocarà, de moment ja hi ha tancat els dos concerts de València, que seran just el cap de setmana anterior, 17 i 19 a Barcelona i Sant Cugat respectivament, Cap a l'abril es faran, espero, si tot va bé, i sembla que sí, es farà a Londres, i estem esperant la data definitiva a Madrid, de moment. Llavors faltarà un parell de llocs més. És... no està malament, que un músic em porti una obra meva arreu del món.
Llavors tu aniràs, en aquest cas,
a València, i a València hi estaré, a Barcelona i Sant Cugat, evidentment, hi seré. Londres, com que és una ciutat que m'agrada molt i viatjo com a mínim un cop l'any, també hi pujaré.
Però tu havies estat, i tu havies estudiat a Londres.
No, 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 jo allà hi he treballat molt. He pujat per fer coses amb nanos d'alguna escola, allò esporàdicament, he estrenat obres per orquestra i de més, però no hi he treballat, o sigui, no hi he estudiat.
Ara tenia idea que sí.
Tota la vida al nostre país.
Molt bé. Doncs deixem aquesta música que vagi sonant, va passar Caglia del concert per violí i sol, que vaig composar expressament per Francisco Quimeno. I jo us desitjo que aquest poema funcioni molt bé.
Esperem.
Que aquestes 100 i algo, cal que siguin, si són 120 els que compren, deixeu-los entrar, i els convidats que es quedin fora.
que es quedin fora
els convidats.
No, jo penso que si ve gent, això ens donarà peu a l'any que ve poder-ho fer un parell de vegades a Sant Cugat.
També estaria bé.
Fer una tradició, una nova tradició nadalenca pel poble.
Això.
Què menys?
I tal.
I tant.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut, a tots dos, Teresa, David. Que tinguis un any 2017, com menys la primera meitat, així ja programada, i després ja ens avisaràs de la segona, és a dir, del 17-18, perquè suposo que això tindrà certa continuïtat, com és natural.
Sí, esperem que
sí. Doncs moltes gràcies i que vagi tot molt bé. Ens veurem.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara fem un salt mortal i passem d'una música com el que escoltàvem i d'un poema de Nadal a un altre tipus de música que també es pot escoltar per Nadal.
Gonna walk all over you.
Aquesta no és la Nancy Sinatra, efectivament, és l'Àngels Vilaró de Vinílix. Bueno, Quim, tu de fet quasi t'has presentat abans, el Quim Safont Trias forma part del grup Vinílix que actuaran demà a Torreblanca i que ens podran fer segurament coses com aquesta que estàvem escoltant. Aquestes botes que les han fet per...
Caminar.
Caminar. I com ho tenim?
Bueno, abans que res, vull donar les gràcies a Eduard per haver-nos convidat avui aquí, en el teu espai. Lamentablement, només hi he pogut venir jo. M'hagués agradat molt poder venir amb l'Àngels, però l'Àngels...
L'Àngels va estar aquí fa dos dies.
Sí, eh? Sí, bueno, hagués fet un duplet, que també ens agrada als músics fer duplets. Però no he pogut venir perquè tenia un assaig. I ha sigut totalment impossible, o sigui que vinc jo en representació... de tota la banda.
A veure, Vinílix es va crear fa uns anyets, ja.
Anys? 10 anys de la creació de Vinílix, que va començar com una història així com molt casolana de pares d'alumnes de l'escola Pins del Vallès. Un tocava una cosa, l'altre tocava una altra. El dia del festival de final de curs, què fem? Va, doncs vinga, fem alguna cosa, no? I es van reunir quatre nois. Bueno, l'Àngels també portava el nano al Pins i jo, no sé si el mateix any o al cap d'un parell d'anys va dir, escolta, jo canto. I també es va afegir i d'aquesta manera va començar una història casolana que s'ha anat convertint en una cosa semiprofessional perquè, veureu, tothom té la seva feina i vivim de les nostres coses a part de la música. Perquè no es pot viure només de la música o ets una gran estrella amb un gran catxet o no hi ha manera de poder pagar el lloguer. Llavors, en fi, van començar a sortir bolos, i així en plan boca a boca. Escolta, i què vindries a tocar a la festa del nen, al casament de la nena, el no sé què, no sé quantos. I així, en broma, es va anar professionalitzant la banda. I ara...
Sou els mateixos que vau començar en aquell moment?
En aquell moment hi havia un baixista que jo no conec, perquè jo sóc el més veterano de la banda, però sóc l'últim en arribar en aquest escenari, no? Els primers músics jo no els vaig arribar a conèixer. Jo vaig conèixer Vinílix en una festa final de curs, precisament que l'Àngels ja hi era la cantant i tot això, que ja més o menys era la formació que era ara. El baixista era un altre, ara tenim el Josep Gai, àlies Shaolin Casa Mitjana, perquè tots tenim un àlies a la banda.
Tu ets el Big Kim.
Jo sóc el Big Kim, sí, sona. Sóc el Big, però no Big de gran, sinó de vell, quasi bé, no? Bueno, fem així jocs de paraules.
Dos teclats.
Sí, a més, aquesta ha sigut una impostura, un punt d'inflexió de la banda, no perquè sigui jo, sinó perquè... a partir de la meva incorporació al grup s'incorpora el teclat. Fins a llavors hi havia multitud de peces que porten teclat, i quan dic teclat dic des de sons de piano de tot tipus, fins a un so molt característic de tota la música dels 60, 70, 80, fins inclús ara, que és el so d'un òrgan que es diu Hammond,
sí.
Molt, molt característic. I...
que va marcar en el seu moment una frontera, no?, entre sí, la música que
sí,
es feia.
Sí, sí, sí. L'òrgan Hammond es fa servir des de qualsevol església dels Estats Units per fer gospel, el senyor Bruce Springsteen o qualsevol grup, repeteixo, dels anys 50, 60, 70 i cap aquí, no? I, bueno, hi ha hagut aquest punt d'inflexió, hem pogut ampliar una sèrie de repertori que no es podia fer abans o que es feia d'una manera una miqueta més precària, si tu vols, amb la incorporació de teclats, i aquí estem passant-ho.
Tenim un repertori amplíssim.
La veritat és que sí. La veritat és que sí.
Amplíssim, que va doncs, des de Rolling Stones, Beatles, Police, Queen, Neil Young, per exemple, Neil Young en aquest moment, que ha estat a la vegada de moda, que ha presentat l'últim disc ara fa dos dies.
Ui, ui, ui.
The Clash.
Si acaba de treure l'últim disc, per ell, perquè el moment treure el disc al cap de la setmana palmen, tu.
Bueno, no, però està el Chuck Berry, The Cure, Elvis Presley, Stevie Wonder, en fi, sopa de cabra. En fi, feu amplíssim, no?, el repertori.
Hi ha una miqueta de concessió a el que podria ser el rock català, perquè ja veuràs. A nosaltres ens agrada la música que ens agrada, i a mi potser fer el Salta pues no m'agrada gens.
No tinc, no.
Però hi ha un moment donat en una festa, un final de festa, no sé, inclús a vegades ens han arribat a demanar coses que no tenim al repertori, com per exemple qualsevol nit pot sortir el sol del Cisa,
sí.
I també ens hi adaptem, també, no? Que no s'hi acostumi.
Això em recorda alguna cosa.
Em recorda alguna cosa, això, Eduard, et toca directament.
Sí.
Bueno.
I teniu el circuit que aneu fent és a base de trobant algun tipus de contracte. A Sant Cugat, com esteu? Funcioneu a Sant Cugat?
Mira, aquest any ha sigut una cosa espectacular a Sant Cugat. Jo encara no m'ho crec. Hem tocat quatre vegades a Sant Cugat i, a més, amb fets bastant guapos, no? La Festa Major, per exemple, a la plaça dels Pous. Hi ha un veí, sí, un veïnat, sí, que fa un sopar popular, com fan a molts barris de Sant Cugat. Que ja, Vinílix ja havia tocat abans de la meva incorporació amb ells en aquesta plaça, i aquest any hi hem tornat. Hem tocat aquí...
El Mercantil també ho tocat, no?
El Mercantil van tocar en una festa privada, perquè hi ha el Siglo, com que el lloguen també per events i tot això, més que per programació, per festes privades. Vam tocar també aquí al Sanco, la festa del centenari del Sanco, que no sabíem si ens acabaria plovent o no, al final es va portar bé. Però el que va passar aquí és que hi havia un partit del Barça a la mateixa hora que nosaltres tocàvem.
Això sempre és
amb la qual cosa, tocar en un club de futbol en el moment que comença el partit del Barça és garantia de poc públic, no? com així va ser. Ara tocarem aquí demà al casal de joves de Torreblanca, amb el qual ens fa molta il·lusió. Rejuvenirem, tocarem amb un casal de joves fantàstic. I me'n deixo una quarta que ja me'n recordo després.
La plaça Pere Sant?
A la plaça Pere Sant? No.
O Sant Pere, vaja.
Bueno, la plaça, hi havíem d'haver tocat aquest any motiu de la inauguració del Mercat Nou i tota la pesca, però al final no es va fer. Vam tocar l'any passat allà.
Bueno, doncs espero que toqueu moltes vegades més a tot arreu, però a Sant Cugat també, perquè us ho mereixeu. Jo puc dir-ho des d'aquí. Vinilis, contracteu-los, que toca molt bé, i a més ho passarem perfecte. No ens queda gaire bé temps, o sigui que hem de tirar ràpid, no podrem dir l'agenda, o sigui que hem de dir que és el dijous vinent no hi ha programa, perquè és dia 8, és el dia de la Immaculada Constitució, ai no, de la Immaculada Concepció, però com que el dia 6 és de la Constitució, jo sempre faig aquesta barreja, Immaculada Constitució, no es pot tocar la Constitució, cuidadito. Bueno, a veure, tornem al dia 15, i el dia 15 de què parlarem? Doncs home, parlarem de pedra i sang, evidentment, perquè estan a punt de fer-ho. I el dia 22, jo puc dir ara, tindrem una visita molt interessant, segur, en Guillem Gisbert, de Manel, que el mateix dia 22 actua en el Teatre Auditori. Fins dijous 15. Adeu.
Adeu. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords, but he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his bass. Doesn't mind if he doesn't make the scene.
Friday night. With the Sultans.